Antena Caro us ofereix avui dilluns 3 de novembre un debat de 60 minuts de durada per conèixer quina és la visió que tenen de les Roquetes actual els diferents partits polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva opinió sobre diferents temes que conformen la realitat del municipi i quines són les seves propostes per a les Roquetes del futur. Al debat d'avui hi participen Ivan García, del partit de l'equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i alcalde de Roquetes, Josep Maria Beltrán, portaveu del PSC, David Poll, portaveu de Movem Roquetes, i Lídia Saura, portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta. El funcionament del debat serà el següent. Els 60 minuts de debat es dividiran en tres blocs. El primer bloc tindrà, com a temàtica, propostes per a les ordenances fiscals i pressupostos municipals 2026. El segon bloc, el tema serà increment del padró al disseminat, viure fora del nucli urbà a Roquetes. I el darrer i tercer bloc serà de temàtica lliure. Els dos primers blocs, els torns d'intervenció, seran en ordre descendent, del grup amb major representació política al de menor, és a dir, Esquerra, PSC, Movem i Junts. En el bloc de tema lliure s'invertirà l'ordre, és a dir, de menor a major, Junts, Movem, PSC i Esquerra. Durada i distribució del debat. El programa tindrà una durada total de 60 minuts. Aquest temps es dividirà a parts iguals entre els diferents grups municipals i s'afegirà un minut més per al membre de l'equip de govern en cada un dels tres blocs. Conseqüentment, la distribució serà la següent. PSC, Movem i Junts tindran 13 minuts cadascun, Esquerra 16 minuts, i aquest temps, cadascun dels participants, se l'administrarà i repartirà lliurement a la seva elecció entre tots els blocs. Així que iniciem ja la primera de les intervencions. En aquest primer bloc, recordem la temàtica propostes per les ordenances fiscals i pressupostos municipals 2026. És el torn d'Ivan García, de l'equip de govern d'Esquerra i alcalde de Roquetes. El seu temps.
Molt bon dia. Primer que res vull breument agrair als companys que m'acompanyen el fet de que aquest debat el teníem programat la setmana de la Dana i que per deferència a mi per a la setmana que ens va tocar gestionar van decidir d'aplaçar-ho al dia d'avui. És d'agrair i volia que quedés constància. Voldria començar amb les ordenances aprovades fa uns dies a l'Ajuntament de Roquetes. No m'extendré molt perquè al final són les ordenances que venen congelades, uns impostos que venen congelats des de l'any 2013 a la nostra ciutat. Estem parlant que són 13 anys en què els ciutadans i ciutadanes de Roquetes pagaran els mateixos impostos a sense comptar la taxa de la brossa, que com tothom bé ja sap, és una taxa que per normativa europea s'ha d'anar modificant en funció dels costos del nostre ajuntament i de tots els ajuntaments. Aquesta taxa per al 2026 també quedarà congelada, donat de que hem sigut capaços de reciclar una mica més i millor, i això ens permet poder aguantar l'increment de preu que l'Agència Catalana de Residus fica al preu de tona de resta, que passa de 65 a 70. Aquest increment el podem salvar fruit de la bona gestió que estem fent a les nostres llars i, per tant, en ordenances, i així no m'extendré més, el que vull destacar és que queden totalment congelades per al 2026. Sí que em vull extendre més en l'apartat del pressupost del 2026, un pressupost que encara estem treballant, que encara no està aprovat i s'està treballant, però sí que m'agradaria destacar que segurament, en tota seguretat, serà el pressupost més alt de la història de la nostra ciutat, un pressupost de més de 12 milions d'euros que permetrà fer totes aquelles actuacions necessàries per a la nostra ciutat. Un pressupost molt diferent al que hem gestionat este 2025, que era de 8,6 milions d'euros. Dins d'aquest pressupost sí que m'agradaria destacar que hi ha 4 milions d'euros d'inversió a Roquetes, en dos grans obres. Una és el Mercat de la Cultura, la remodelació del mercat en 1,1 milions d'euros, i l'altra la remodelació del casc antic de la nostra ciutat, d'una part del casc antic, en 1,8 milions d'euros. Però un any més, també a Roquetes, hi haurà una inversió de mig milió d'euros per a la millora dels camins. Hi haurà inversions en eficiència energètica, en la substitució de calderes de la zona esportiva i escoles de la Ravaleta. Hi haurà la inversió, i esperem que sigui la definitiva, en l'obra de la nova rotonda de l'1 d'octubre. Hi haurà la instal·lació, i així s'ha treballat en altres grups, d'instal·lació de càmeres de seguretat a la nostra ciutat, una inversió de 40.000 euros prevista. Hi haurà una nova zona d'aigües, com així ens vam comprometre fa uns mesos a l'Ajuntament de Roquetes, a la zona esportiva, en un pressupost de 50.000 euros. I sí que et voldria destacar diverses coses. Una, que les dues inversions més grans que tindrem a la nostra ciutat, que sumen prop dels 3 milions d'euros, voldria destacar que més del 50% ve finançat per altres administracions i pel treball de l'equip de govern a l'hora d'aconseguir subvencions d'altres administracions. En el cas del mercat sí que ens hagués agradat tindre una altra subvenció que esperàvem del Departament de Cultura, que ens ha sigut denegada. I d'esta manera podríem dir pràcticament que el mercat de la cultura tindria un cost zero per a la nostra ciutat. Malauradament ha sigut denegada, com dic, aquesta subvenció. Al pressupost del 2025 ens avancem en l'increment salarial, tot i que encara no està confirmat, del 2,5%. I així es reflexarà el pressupost. Millorem totes aquelles partides necessàries de manteniment i edificis i infraestructures municipals, millorem convenis en entitats i associacions, incrementem la partida de manteniments de camins i incrementem el personal del nostre ajuntament en quatre places, un dinamitzador del pla local de lectura, un nou agent de policia local, un caporal de promoció interna de la policia local, un nou tècnic d'administració general i un dissenyador gràfic per a Roquetes Comunicació. Crec que podem parlar obertament del millor pressupost de la història de la nostra ciutat i esperem que totes i tots puguem desenvolupar tot el que està previst i d'esta manera fer avançar la ciutat que totes i tots volem.
Aquesta està la primera intervenció del representant d'Esquerra, Ivan García. A continuació, el portaveu del PSC, Josep Maria Beltrán.
Gràcies i bon dia a tothom. Miren, no hi ha prova del nou més definitiva per a conèixer l'orientació política d'un govern, sigui de l'administració que sigui, municipal, autonòmica o estatal, que les seues propostes fiscals i, sobretot, aquells arguments que les justifiquen. Un ja pot dir que és de dreta o que és d'esquerra, que al final allò que dona la mesura i l'orientació de les seues polítiques és el model de fiscalitat que proposa. El 16 d'octubre, és a dir, fa dues setmanes, va tenir lloc el plenari extraordinari en el que vàrem debatre i aprovar les ordenances i els preus públics per al 26. I els socialistes que proposàvem a l'equip de govern? Bueno, doncs, en principi, alguna cosa tan senzilla com proposàvem criteri. Un criteri que ha de regir el disseny de la fiscalitat municipal i que nosaltres, que basar-nos en aquell article 31 de la Constitució que diu que tots contribuiran al sosteniment dels gastos públics de acord amb su capacitat econòmica. És a dir, una fiscalitat que és un model de fiscalitat que ha de ser progressiva, on cadascú ha d'aportar en funció de la seva capacitat. I com a mesures concretes, proposàvem la bonificació de l'IBI fins al 90% a les famílies nombroses, que és el llindar màxim que permet la llei d'hisendes locals, i aquesta va ser una proposta, i nosaltres en donem les gràcies, acceptada per l'equip de govern. És veritat que tenim un IBI congelat, però també és veritat que estem a la banda alta, perquè estem a 0,90 en quant a l'índex, en quant a l'índex calculador per a l'impost de béns immobles. I després fèiem altres propostes, com era bonificar la taxa d'escombraries en un 50% a les famílies monoparentals nombroses i en aquelles unitats de convivència en què les persones referents d'aquestes unitats són jubilats. Tot això són més a una tipologia familiar i els llindars d'ingressos. Hem de recordar que el rebut de la recollida de brossa s'enfila a Roquetes fins als 200 euros per habitatge, sigui quin sigui és una tarifa plana, sigui quin sigui la capacitat econòmica d'aquestes unitats de convivència. I evidentment que en les nostres propostes hi haguéssim pogut anar més lluny de cara a l'equip de govern. Però si fa dos anys que insistim des del grup socialista en la qüestió tan bàsica com és, en una qüestió que per a nosaltres és elemental, com és redistribuir el cost dels serveis en funció de la capacitat econòmica de la gent i aplicar aquell principi de progressivitat fiscal que ha de contemplar qualsevol projecte polític que es digui d'esquerres o progressista, ja no ens vam entretindre en aplicar un altre tipus de bonificacions, com podria ser el del 100% per a casos de perceptors d'ingrés mínim vital o de renda garantida de ciutadania, que nosaltres ja considerem d'entrada, sense haver-ho parlat, del tot inassolible per a Esquerra Republicana i per a l'equip de govern en aquest cas. I aquestes propostes, que són les propostes socialistes, les tenia el govern damunt la taula des de finals d'agost. És cert que es va assumir i que es va acceptar la bonificació de l'IBI, però tampoc vam trobar ni temps ni lloc per a seure'ns i poder-ne parlar. Clar, ara ve la segona part, és a dir, què passarà amb els pressupostos? Pues, home, nosaltres entenem que exactament igual. Damunt de les propostes i de les inversions, que no deixa de ser una bona notícia en un pressupost que la línia General de Presupuestos que nos va a pasar el interventor, parlava de més de 10 milions, però que veig que augmenta en un parell de milions més i que ens plantarem els 12 milions d'euros. És a dir, és una bona notícia que tinguéssim un volum d'inversions important. El que passa és que aquí el que cal diferenciar és quin tipus d'inversions i per a què. Clar, nosaltres venim reclamant des del primer dia el parc públic d'habitatge, són coses en les que no ens sortim, tenim sol però ara l'hem de requalificar i hem de passar la següent pantalla. Tenim una moció aprovada per unanimitat al plenari instant a la construcció d'un centre de dia per a la gent gran. No hem passat d'este punt, del de l'aprovació en plenari. Demanem des del primer dia la revisió del POM i del treball en l'organització i en l'ordenació urbanística del municipi, perquè això ens paralitza i tenim una roqueta paralitzada urbanísticament en els darrers 20 anys que no pot créixer ni econòmica ni demogràficament com necessita. Demanem un pla director de via pública, demanem una millora del transport públic, tot i després de la prova pilot d'enguany. Demanem un projecte d'una zona pública d'aigües, que en teoria és la piscina d'estiu i que després ja en parlarem. Demanem una revisió de les bases d'urgència social. El problema de tot això, bueno, en principi el problema de tot això és que les notícies que els socialistes tenim del pressupost són les que ara ens acaba molt amablement de traspassar l'alcalde, però que no n'hem començat a parlar i que els socialistes, la veritat, després dels exercicis dels últims anys, sí que tenim com a cert dubte que poguéssim arribar a consensuar i a negociar alguna cosa que el debat democràtic entenem que ens exigeix a tots.
Aquesta és la primera intervenció del representant portaveu del PSC, Josep Maria Beltrán. És el torn ara de David Poll, portaveu de Movem Roquetes.
Gràcies, Paco. Bé, si parlem primer de tot del tema de les ordenances, el senyor alcalde mos acaba de dir que se mantenen els mateixos impostos des de fa molt de temps. Esquerra Republicana manté impostos sempre en petites variacions, senyal que les arques de la casa no estan tan malament, és que els números se fan bé. Però a diferència del que diu el senyor Beltrán, que mos hauríem de mirar les taxes per llindars econòmics de les persones, des de Movem venim molt de temps enrere reclamant que el que s'hauria de fer d'ajustar les taxes és a les necessitats, i la participació. Per una banda, quan parlem de necessitats, què necessita el nostre municipi? I des d'aquí ja vam intentar, bueno, vam parlar en el grup de govern per intentar buscar maneres de que la gent que necessita millorar la nostra ciutat, és a dir, fent rehabilitació, que pugui treure un benefici, almenys que pugui ser conscient d'aquelles ajudes o bonificacions que ja hi ha i però que normalment la gent desconeix. Des de Movem considerem que és molt important que la ciutadania, i més aquella gent jove que es vol establir a Roquetes, que pugués saber i conèixer quines ajudes i bonificacions tenen per a les ordenances, en una finalitat clau, que la gent vulgui participar dels impostos del nostre municipi, és a dir, que quan vagin a fer alguna reforma vinguin a l'Ajuntament i demanen el permís que pertoca, perquè tots sabem que en cap de setmana se senten taladros per tot arreu de gent que segurament que no ha demanat el permís per poder-ho fer. Llavors seria important buscar aquesta regularització a través de que la gent pugui conèixer quins beneficis tenen ells quan volen millorar les seues vivendes. I hem de recordar i hem de tindre tots molt clar que millorar la vivenda fa que millore la nostra ciutat en si. Per altra banda, tal com parlàvem, més que el nivell econòmic en el qual en la taxa de la brossa, el que hauríem de buscar, i des de fa temps que des de Movem seguim insistint, és una regulació. És a dir, qui més recicla i qui més destria hauria de sortir beneficiat de no d'aquells que no ho fan. És constant veure illes de contenedors saturades de gent que no fa un bon ús de les deixalles, que es tira on sigui. Doncs això ho hem de tallar. Esperem que estiguin funcionant bé les càmeres ara que es van col·locar per gravar i puguem trobar aquelles persones que encara no saben fer bé aquest destriatge i on van les coses, però creiem que l'Ajuntament ha de fer un esforç més. Seguim parlant encara, en aquest cas, de la recollida porta a porta. Considerem des de Movem que no aplicar a tota la ciutat, sinó en petits llocs on se podria aplicar de manera més senzilla, seria bo perquè la gent comencés a fer pedagogia, perquè la gent comença a entendre què toca reciclar cada vegada i si no ho faig ho hauria de pagar més d'aquell que sí que ho fa. Ja no en la visió del 2026, sinó en la visió ja plenament de Roquetes del futur. Hem d'anar cap aquí, les ciutats estan anant cap aquí. Si mirem com està evolucionant el mapa de Catalunya, estan tirant molt cap aquí per esta recollida selectiva o per esta recollida on queda registrat qui ha tirat què. A la llarga, això ens ha de beneficiar. Ja no només a nivell de taxa, que és el més complicat, perquè estem a llindars molt alts, sinó a nivell de món, de planeta i de civilització. Per altra banda, si parlem de pressupostos, el senyor alcalde ens ha parlat que s'incrementarà segurament el pressupost a 12 milions, és a dir, senyal que les coses s'estan fent bé, s'està creixent i entren diners, però això s'hauria de veure reflexat a la ciutat. Estem agafant un ritme en què cada any s'està construint, s'està fent una mega construcció a la nostra ciutat. Ara ja ens ha plantejat que s'arreglarà el mercat, tot i no tindre subvenció. Però sí que m'he quedat i m'he apuntat, senyor alcalde.
Ho diu vostè, ja, que no hi ha subvenció al mercat. Hi ha 833.000 euros de subvenció.
Bueno, el que hi ha entès que ha dit vostè, no, de que no els hi han donat la subvenció per a fer el mercat.
De cultura, 200.000 euros per de això. Cultura, que era el que feia que el mercat hagués sortit quasi gratis a l'Ajuntament. Però hi ha 833.000 euros de subvenció per al mercat.
Però m'he quedat més que en el mercat, m'he quedat en que ha dit que renovaran el casc antic. Fa temps que anem, i en això ja arribem tard, considerem que arribem tard. Quantes vegades per pressupostos han parlat el tema de millorar les voreres, millorar la zona antiga de la ciutat, que cada vegada està sent més antiga. Necessitem atacar-ho una vegada. Tenim molt clar que a vegades arreglar camins, arreglar carrers, arreglar clavegram, no suma vots, és molt poques persones les que es veuen aquí. Sin embargo, poder fer festes per 800 i 1.000 persones, la gent sí que ho agraeix molt i diu que bé que s'està fent tot, però a la llarga quan cadascú comença a patir perquè el seu carrer no està arreglat, llavors ja comencen les queixes. I és per això, potser hem de fer una feina d'anar a demanar que allò que no és visible però que és per viure s'arregla d'una vegada. Lligat a tot això, sí que li volíem ja fer una proposta que volíem parlar els propers dies. Vostè ha dit que sumarem més gent a la plantilla dels agents de policia. N'hi ha una plaça al nostre ajuntament que no està ocupada i que fins i tot l'hauríem de duplicar, que és la de la Guàrdia Rural. Tal com tenim la situació del nostre municipi, en què cada vegada tenim més zona disseminada i que l'afectació acaba sent més per allà, veiem des de Movem imprescindible recuperar aquesta Guàrdia Rural, i fins i tot no només en una persona, sinó poder-la ampliar per a poder trobar solució en aquests conflictes que passen a fora del que és el nucli urbà.
Primera de les intervencions del portaveu de Movem Roquetes, David Poll, ara és el torn de la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta, Lídia Saura.
Bé, bon dia a tothom. Referent a aquest primer tema de les ordenances, poca cosa més a dir, tampoc no volem ser molt repetitius. I referent al tema dels pressupostos, nosaltres sol podem dir que com cada any hem posat damunt la taula propostes realistes que no suposen gaire inversió i que amb bona voluntat es poden fer efectives. Però sí que volem dir que de les propostes que hem anat proposant per als respectius pressupostos des de que vam començar la legislatura, han complit poques, i llavors se'ns feia complicat pensar en mantenir el suport si cada any estem igual. A mode d'exemple, el tema dels refugis climàtics, algo que portem arrossegant des del primer mes de legislatura, hem anat avançant cada any un passet més, però no s'ha gestionat com hagués tocat fer-ho, i així també ho vam traslladar a l'alcalde, sobretot a nivell comunicatiu, com ja li hem reiterat en diverses ocasions. I parlant de comunicació, voldria aquí fer un apunt perquè celebrem que enguany s'hagin aprovat els pressupostos participatius a la ciutadania mitjançant unes carpes informatives a diversos punts del municipi. I ho celebrem perquè això ens dona la raó en quan dèiem, i ens hem fet molt pesats, que apropar la informació a la gent a peu de carrer faria que s'incrementés la participació, i així ha sigut. El que esperem és que a nivell comunicatiu aquestes coses es porten i es facin a altres, per a altres temes també importants, perquè molta gent, hi ha molta part de la ciutadania que no té aquestes xarxes socials on ens pensem que hi ha tot el món, i realment només n'hi ha una molt petita part. Tenim una part molt gran de la ciutadania que no hi està a les xarxes socials i que necessita que la informació li arribi per altres llocs, ja sigui a través del recull o ja sigui posant aquestes carpes informatives al carrer. També vam demanar que es treballi l'ordenança de la tinença d'animals, i ho vam demanar per al 24 i també per al 25, cosa que no s'ha treballat i l'ordenança no s'ha tocat. Nosaltres entenem que no es pot modificar tota l'ordenança perquè és feixuga, toca molts de temes de la via pública, però pensem que introduir aquest aspecte, quan ja està introduït a moltíssims municipis, no costa tant o no hauria de costar tant, sobretot perquè és algo que afecta el dia a dia de la gent i de la nostra convivència. I també podem parlar d'eliminació de barreres arquitectòniques, etc. Dit això, i com entenem des de Junts que no pot ser d'una altra manera, ja ens vam assentar amb l'alcalde per parlar-li de lo que hi havia pendent i de les demandes actuals, i perquè les coses s'han de parlar i negociar. El que mai farem des de Junts és dir que no se'ns escolta si no seiem a parlar. Una altra cosa és després dir que se'ns ha escoltat, però en una cosa s'ha complit i en l'altra no, o en una cosa és viable i l'altra cosa no és viable. I des del dia que ens vam parlar, la pilota estava a la taulada de l'equip de govern, i avui podem dir que ja hem vist gestos i bona voluntat per fer possibles algunes de les demandes que Junts va posar damunt d'aquesta taula. El pressupost del 2026, i també, com acaba de dir l'alcalde, hi constarà una partida per càmeres de seguretat de 40.000 euros, algo que des de Junts ja li demanàvem de feia molt de temps, sobretot per aquelles zones susceptibles de patir actes incívics, males praxis o intents d'ocupació. També aquest increment de la plantilla de la policia local, que s'incrementarà en un agent, i també que s'han posat a treballar, i mos consta, per arreglar el més aviat possible algunes de les barreres arquitectòniques que demanem arreglar des de Junts. Al final, tot i sabent que el govern té una majoria absoluta, és bo que hi hagi diàleg i ganes de negociar coses i aspectes per al bé del conjunt d'aquesta ciutadania.
Primer torn d'intervenció de la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta, Lídia Saura. Obrim un segon torn d'intervenció per si hi ha alguna rèplica en aquest primer bloc, el portaveu d'Esquerra.
Sí, no acabaré, seré ràpid, només de dir que quasi la totalitat de les bonificacions de les ordenances que permet la llei a Roquetes estan aplicades, per molts que altres vulguen fer populisme i queda bé en segons quins sectors de la societat. I al senyor Poi recordar-li que no patisca, que a Roquetes tindrà festes, però també tindrà carrers i camins, com s'està veient i com se veurà. No patisca d'això, que s'acabarà complint.
Alguna rèplica més en aquest primer bloc? Si no, passaríem ja al segon bloc. Doncs passem al segon bloc, que el tema és increment del padró al disseminat viure fora del nucli urbà de Roquetes. Primera intervenció de l'Esquerra Republicana.
Bé, és un tema que a Roquetes segurament, és un tema que segurament a altres debats d'altres municipis no caldria parlar-lo, però a Roquetes tenim la circumstància que hi ha 1.885 persones vivint al disseminat. Això és una quantitat molt gran, en un increment de 300 habitants al disseminat des de la pandèmia, i que el 50% de la població que creix Roquetes ho fa al disseminat. La part positiva de tot això és que ens permet créixer en població, i això no m'ho hem d'amagar, però també ens planteja altres reptes a nivell municipal. Tenim que gestionar este fet, donat que, com he dit, som el poble de les Terres de l'Ebre amb més gent vivint fora dels nuclis urbans. En això es fan activacions, i crec que s'ha demostrat en les properes setmanes, les últimes setmanes, en les afectacions que vam patir de la Dana, i que malauradament moltíssimes famílies, i en això també estic convençut que som el municipi, desgraciadament, que més gent aïllada es queda després d'un episodi de pluges com el que vam patir, s'actua des del minut zero per a poder que la gent pogués sortir de casa. Això ens ha portat a fer sol·licituds a l'ACA una vegada més per a donar sortida i millorar tots aquests barrancs i aquestes zones d'aigua, que és l'ACA qui té la competència per a millorar-les, i sembla ser, i en això crec que és una bona notícia, sembla ser que esta vegada almenys alguna actuació al barranc del Galatxo, que és el que acaba provocant més danys en zones habitades, sembla ser que esta vegada sí que hi haurà alguna actuació per part de l'ACA, i que estarem molt pendents de com i quines actuacions es farà. La passada d'Anna, com dic, va ser una prova de foc per al nostre ajuntament, i aquí, tal com vaig dir al plenari, no vull ficar la medalla a ningú, sinó que és un mèrit de tots de tindre un ajuntament en la capacitat econòmica que té i l'agilitat que té per a poder activar des del minut zero quatre equips de maquinàries, com dic, per a poder ajudar a aquesta gent que està vivint al disseminat i en moltes vegades vivint a llocs, i s'ha de dir clar, que no hauria de viure perquè està vivint en llocs perillosos. Però tot i així, l'Ajuntament ha anat a ajudar a tothom, al que li tocava i al que no li tocava, per a que tothom pogués restablir les seues vides. En dos anys, abans ne parlàvem, en dos anys haurem invertit molt més en camins municipals, i això que sempre s'hem acusat de tindre els camins municipals abandonats, però haurem invertit més en camins municipals que no pas en el casc antic. I això no pararà, per desgràcia, no pararà. Tocarà sentar-nos, això sí, en tots els sectors, i parlo també en el sector de la pagesia, per a buscar solucions entre tots i evitar que una vegada per totes tothom, com diu la dita, no? Tothom se begui part de la seva aigua i que no tota l'aigua de tots faci cap als camins municipals i provoqui aquestes destrosses que tants de mal de caps mos pertoca. I una altra cosa que s'està fent des de l'Ajuntament, de referent al disseminat i en aquest cas a les unitats d'actuació, és que de la mà d'una cinquantena d'ajuntaments més del nostre país estem treballant un manifest per a veure si d'una vegada per totes la Generalitat de Catalunya i el Departament i Urbanisme en aquest cas flexibilitza totes les actuacions que ha de fer la gent per a desenvolupar les unitats d'actuació. No pot ser que després de tants anys que es creen les unitats d'actuació no se n'hagi desenvolupat cap, i aquí algú me dirà que claro, esperem que ho facin els ciutadans i que l'Ajuntament també ho pot fer, però també s'ha de dir clar que si ho fa l'Ajuntament i ho pot fer-ho, ha de repercutir els costos en la ciutadania d'aquella unitat d'actuació, que al final és el mateix, si la gent no ho fa és perquè no disposa de la capacitat econòmica. El que estem treballant és per a que la Generalitat d'una vegada per totes flexibilitzi totes les actuacions que s'han de fer per a poder desenvolupar la unitat d'actuació i que allò passi a ser una zona urbana consolidada i que almenys la vida d'esta gent se vegi afectada de manera positiva.
És el torn ara del portaveu de PSC, Josep Maria Beltrán. El seu temps.
Sí, gràcies. Roquetes té un planejament d'ordenació urbana que data del 2003 i la memòria d'aquell document, que va ser elaborada per l'estudi Joan Paet, ja avisava del problema dels disseminats en aquell temps, entenent que Roquetes estava creixent de manera desordenada en algun dels seus àmbits. El que llavors només eren indicadors incipients, avui és una realitat davant de la que no es poden tancar els ulls. Si quasi 2.000 persones a Roquetes viuen als disseminats, vol dir que viuen en habitatges aïllats i que aquesta és una circumstància que ens ha de generar la força, preocupacions, problemes i maldecaps, com s'ha pogut veure en els últims dies. La memòria del Pla General ho exposava clarament fa 22 anys. Cal pensar que el que llavors era en la seva majoria segones residències tendirà a transformar-se en primera i que per tant s'exigiran uns mínims urbans que avui no existeixen i per tant entre tots haurem de buscar una actuació urbanística decidida. És a dir, en aquell temps ja, fa més de 20 anys, s'havia de treballar molt i bé i a dia d'avui jo, perdonen, però entenc que ni una cosa ni l'altra. Roquetes és un municipi eminentment rural, en una distribució de la terra en petita propietat, que són les petites extensions, que al final acaben aportant al patrimoni familiar i aquelles famílies que en tenen i que en disposen acaben migrant del nucli urbà al disseminat en vocació de permanència. Este és un efecte que és molt evident des de la pandèmia del 2020, quan hi ha gent que decideix migrar cap als disseminats en funció de que la malla urbana no li dona la seguretat que ells voldrien. Nosaltres entenem que d'esta migració cap al disseminat hi ha dos motius que són bàsics. Una és la inexistència d'habitatge públic o privat en condicions d'habitabilitat a preus raonables i assumibles per a les famílies de Roquetes, és a dir, no tenim ni parc públic d'habitatge ni tenim un parc privat en condicions assumibles per a les nostres economies familiars, i només els fico un exemple. Si vostès entren a qualsevol buscador de lloguer, veuran que el lloguer mig a Roquetes són 600 euros, quan la renda familiar disponible passa per molt poquet dels 15.000 euros. La pregunta és, si un paga lloguer o paga hipoteca, com arriba a final de mes? Menjant tots els dies. Perquè aquesta és una pregunta que al final molt hauríem de fer tots en aquesta taula. I després una altra de les raons que abans s'han apuntat i que jo crec que també és important és que el confinament i la pandèmia malauradament va fer valorar a les famílies la possibilitat de que en aquells llocs que només s'hi anava el diumenge a fer una rostida o a fer una paella eren llocs on s'hi podia habitar de manera permanent, com a habitatge habitual. Els habitatges comporten problemes en quant que Roquetes hem d'entendre que no és un municipi de costa i que, per tant, aquells arguments que moltes vegades sentim, de l'egoisme, d'aquella gent que marxa de la malla urbana per a viure pel seu compte, economies privilegiades i tal, no és del que estem parlant aquí. Aquí estem parlant de la inexistència d'un parc d'habitatge que respongui les necessitats de la ciutadania, i davant d'això els ciutadans han activat solucions individuals, particulars i familiars, com pot ser lo de marxar a viure al disseminat. El més important d'estos disseminats és que hi viuen persones i que aquestes persones, com tothom, paguen impostos i que, per tant, necessiten serveis. Entenem, des dels socialistes, que apropar serveis a segons quin lloc no és ni fàcil ni barat. I, per tant, cal ser una mica curosos en com se fa, com se negocia i, al final, com s'acaben apropant aquests serveis. Els disseminats, i això ho deia l'alcalde abans, és veritat, els disseminats es classifiquen com a sòl urbà a desenvolupar com a unitats d'actuació i, per tant, s'han de preveure millores en la seva vialitat interna i de connexió. Cal, com a mínim, entenem nosaltres, garantir l'accessibilitat d'aquests veïns i veïnes als seus habitatges, i cal fer-ho des de l'acord, amb estratègies i eines que el govern té a les mans però que li fa molta peresa portar a terme i activar. Estic parlant, per exemple, de que s'ha de començar a parlar de contribucions especials, i ja sé que això és molt impopular, però s'ha de començar a parlar de contribucions especials sempre que sigui possible.
No m'acaba de dir que la gent no pot arribar a final de mes. Com li hem de fer pagar contribucions especials?
Sí, perquè evidentment ha de garantir la seva seguretat i la seva viabilitat i la seva vialitat avançada del seu habitatge habitual.
Claro, vale? Però m'acaba de dir que la gent no pot arribar a final de mes, perquè, com li hem d'enviar 3.000 euros d'arreglar-li el camí?
Perquè el camí no es paga cada mes i la hipoteca sí. Vostè entén el que és això i com pesa dins de l'economia familiar?
No,
ho hauria de tindre una mica clar, home.
Ja li dic, sempre que els números no són mai els mateixos, claro, els seus que els nostres.
I llavors, cal ser... En això cal ser proactiu, és a dir, el canvi climàtic i les condicions climàtiques avui en dia cada vegada ens hi afectaran més. I no pot passar que una emergència posi en perill la vida i la integritat de les persones. Això no ens pot passar. Jo crec que esta vegada hem esgotat tot el crèdit que teníem. Hem tingut molta sort i ojalà la tinguéssim sempre, però la sort s'acaba un dia o altre. Per tant, haurem de comptar en accessos transitables, que és una responsabilitat dels propis veïns, però que a la vegada és una responsabilitat de l'administració pública, que té l'obligació per vetllar pel benestar i la seguretat de tothom. I una última reflexió. Jo sento al govern de la Generalitat, en molt bon criteri, i alcaldes de la costa i alcaldes del territori, que comencen a parlar d'expropiacions, perquè hi ha habitatges que estan a les lleres dels barrancs i que són un perill per a la gent que hi viu. A partir d'aquí, el que cal és començar a treballar.
És el torn ara de la intervenció del representant de Movem Roquetes, David Poll.
Bé, jo crec que si analitzem les dades de la crescuda de Roquetes des dels últims 5 anys, és a dir, si comptem des de que va haver confinament per la pandèmia, com ja s'ha dit aquí, allò va portar una repercussió, no? Roquetes ha crescut notablement. Per les dades que tenim estem prop dels 9.000 habitants. Però jo crec que hi ha dues fases que són claus i són evidents. Cap al 2022, després del confinament, podem veure que Roquetes creix i creix cap al disseminat directament. És a dir, 101 persones que creix en habitants a Roquetes, 86 són directament al disseminat. És a dir, és gent que ha vingut a Roquetes però s'ha anat a viure a les afores, el que parlàvem ara, a les finques, als xalets, perquè han vist que necessiten viure en aquesta llibertat i no volen viure a pisos. Vale. Però si mirem els últims anys, això ha canviat. Roquetes guanya molta gent, però la meitat és als disseminats, però l'altra meitat no. Què vull dir això? Si mirem d'on surten aquests números, el creixement natural de Roquetes és bastant equilibrat i fins i tot de vegades negatiu. És a dir, no ha nascut més gent a Roquetes. És a dir, realment és gent que ens ha arribat de fora del nostre municipi. Si mirem les dades, la majoria de gent que ens arriba és de més enllà del que seria Catalunya i Espanya. Resto d'Europa, Amèrica, Àfrica, majoritàriament. És a dir, ens està arribant gent a Roquetes, però està fent desplaçar altres. Per això ho dic. Per què dic tot això? Perquè hi ha gent que ens arriba de fora i s'està instal·lant a Roquetes en aquells habitatges que se ens estan quedant vells, que si tenim bona sort s'atreveixen a restaurar-los i millorar-los, i la gent que viu a Roquetes està marxant als disseminats, a creant xalets o finques. Què ens pot portar aquesta continuïtat? Una, este creixement de Roquetes, que en el temps arribaríem als 10.000 habitants. Des de Movem ens fa temor arribar als 10.000 habitants, perquè arribar als 10.000 habitants sí que ens aporta una millora en algun tipus d'ajuts o controls que pot regular l'Ajuntament, però per altra banda, mos demana més serveis. Més serveis que Roquetes actualment no està preparat. I poso un exemple molt clar del que vinc ara mateix. El centre escolar ja està ple. És a dir, l'escola que tenim a Mestre Mercè Domingo està plena. No, si ha d'arribar més gent, se complicarà com a poder atendre aquesta gent. De la mateixa manera, com atenem les famílies, els CAPs, com atenem les famílies, els diferents serveis socials del nostre ajuntament. Requerirà molta més participació de l'administració. Roquetes està preparada per això? Si estem està Roquetes actualment preparada per a aquest creixement que estem tenint? Jo considero, el meu grup considera, que no. Que no, que estem ara en tant un moment complicat en esta crescuda que no podem atendre estos serveis. Perquè abans hem parlat, ens ha comentat el senyor alcalde, que el pressupost creixerà. Però este creixement l'aplicarem a esta necessitat de serveis? O l'estem aplicant a altres necessitats que ja venien sobrevingudes anteriorment? És la reflexió que ens hem de fer. Cap on volem que vagi aquestes Roquetes? Volem seguir obrint aquestes portes perquè arribéssim als 10.000 habitants? O necessitem primer millorar el que tenim aquí, millorar interiorment la nostra ciutat perquè després pugui créixer? Davant d'això es dona també, si moltes vegades n'hem parlat, si ens arriba un nou hospital, Roquetes creixerà, sí. Però estarem preparats per absorbir-lo? Bueno, això ja mos vindrà, és per ara una llegenda que mos espera a veure què passarà. Però bé, en la realitat que tenim ara, mos hem de preparar per estos serveis que té esta ciutat. Estes millores que ha de tindre com a ciutat per a poder viure. No només per a poder disfrutar, sinó per a poder viure i que se quedi al nostre municipi o que accepte que si marxa a viure un disseminat, no tindrà uns serveis que el municipi no li pot donar.
És el torn ara de la representant de Junts per Roquetes i la Ravaleta, Lídia Saura, al seu temps.
És una evidència que en els últims anys s'ha incrementat el nombre de persones que han optat per anar a viure a les zones disseminades del nostre municipi i aquest increment ha pogut ser com a conseqüència de la Covid, quan molta gent va decidir canviar els nuclis urbans per zones més tranquil·les, amb entorns naturals propers i també per la qualitat de vida que aquestes persones, que aquestes zones, comporten. És important destacar que apostar per una vivenda al disseminat també és sinònim de repoblament, i ja mos va bé, i d'increment de població. I més si al nucli urbà hi ha manca d'habitatge nou, com és el cas de Roquetes. I aquí podríem obrir el meló i parlar de la situació de molts d'habitatges, sobretot al casc antic, en quina situació està, que la gent no aposta per aquesta rehabilitació de les cases i molta gent, com acaba de dir el company, ve a viure en aquestes vivendes i hauríem de veure en quines condicions. Però bueno, ara estem parlant del disseminat i viure en una zona disseminada també és sinònim d'algunes problemàtiques, sobretot en quant a serveis i normatives urbanes que molt sovint no s'adapten a la realitat d'aquests disseminats. Parlem d'accessibilitat, sobretot, i mirem, ara el que ens ha passat en aquests últims aiguats i quantes famílies han quedat aïllades per les barrancades. Això sí, sembla que ja no mos caldrà reivindicar més a l'ACA que es faci càrrec de la gestió dels barrancs i que inverteixen els recursos suficients per millorar l'evacuació d'aigües d'aquests barrancs, ja que s'han compromès a injectar milions per arreglar d'una vegada per totes aquest barranc del Galatxo que tants de problemes dona. Per cert, voldria fer aquí un incís i explicar que ja fa 10 mesos, a petició de Junts per Catalunya, al Parlament es va acordar que l'Agència Catalana de l'Aigua havia de fer accions de neteja de barrancs, rius i rieres i vehicular ajudes als municipis per poder-ho executar. Les ajudes no estan ni han arribat. Arribaran aquestes ajudes i aquests 3 milions d'euros? Esperem que sí, pel bé de tothom i sobretot de tota aquesta gent que viu en aquestes zones, perquè si no mos arriben aquestes ajudes patirem i molt. I per cert, i parlant del desastre que la Dana va fer al municipi, un desastre que també voldríem agrair aquí, perquè no tot ha de ser criticar i qüestionar, a la brigada municipal, als serveis municipals i a l'Ajuntament, que van estar al peu del canó posant la maquinària, posant tots els recursos del municipi per a poder garantir que tota aquesta gent pogués tornar a la normalitat el més aviat possible i per a portar aquesta normalitat a tot el municipi, no només a la zona dels disseminats, també a tota la zona del camí del mig de la Ravaleta, que també van patir i molt, i res, un agraïment, perquè la feina ben feta també s'ha de dir. Torno. Només volia fer un apunt, perquè és intolerable que el govern de la Generalitat no inclogués en una primera instància a Roquetes dintre de la zona d'emergència, essent el tercer municipi on va ploure més i un dels més afectats, si no el que més, en quan parlem de camins i parlem d'accessos al municipi. Crec que l'altre dia ho vam estar parlant l'alcalde i vam parlar de que estàvem apuntant. Pràcticament tots els camins del municipi van quedar afectats, i després veure que quan surten no et posen dins de la zona d'emergència és com que si Roquetes no estés al mapa, doncs la veritat és que això molesta, i em dona igual, color polític i qui sigui, molesta i molt veure com a Roquetes no se'l va tindre en compte i que van tindre que reaccionar després d'un vídeo dient estem aquí, no? Ara veurem si compleixen en aquesta zona d'emergència, si compleixen en aquestes ajudes que necessitem, perquè si passa com en les ajudes dels incendis del passat juliol, ho tenim clar. I al final el problema és que els que acabem pagant sempre som els de baix.
És el primer torn d'intervencions d'aquest segon bloc. Abans de continuar, per si algú vol fer alguna referència al que s'ha dit aquí o passar ja directament al tercer i últim bloc lliure, els recordo el temps que tenen cadascun. Esquerra Republicana té pendents, pot utilitzar encara 6 minuts 59 segons. El grup del PSC, 2 minuts 38 segons. El grup de Movem li queden 3 minuts 30 segons. I el grup de Junts per Roquetes i la Ravaleta li queden 4 minuts 47 segons. Si algú vol fer alguna intervenció, alguna sí, referent en aquest segon bloc?
Sí, jo per a matisar diverses coses, sabeu que la falta d'habitatge només afecta a Roquetes i no afecta, per exemple, l'àrea metropolitana, que afectarà en menys mesura perquè és allí on se ficaran el govern socialista, és on ficarà els milions, principalment, no perquè hi hagi més gent, sinó perquè hi ha més vots. Vull també deixar clar que viure el disseminat no vol dir que tingues dret a tindre tots els serveis. Això és una decisió que pren cadascú a l'hora de viure, però no vol dir que en aquest cas l'Ajuntament hagi de portar tots els serveis. I vull tornar a recalcar que no s'ha desenvolupat cap unitat d'actuació en aquests 20 anys, com se diu, principalment per aquest motiu, perquè si es desenvolupa una unitat d'actuació, el que es fa és ofegar a les famílies que no ho desenvolupen per si sol, perquè té un gran impacte econòmic per a les seues llars. Estic totalment d'acord de que hem de tindre accessos transitables, i estic totalment d'acord de que, com diu el govern de la Generalitat, el govern de tothom, el govern de la Generalitat de Catalunya, que diu que no marxarà de les Terres de l'Ebre sense que tots els accessos estiguin igual o millor que abans de la Dana, doncs esperem que Roquetes estiguin millor que abans de la Dana i que tothom tingui els accessos transitables.
Alguna rèplica més d'aquest segon bloc? Passaríem ja al tercer i últim bloc. El tema és lliure i ara canviem el torn d'intervencions. La primera intervenció d'aquest últim bloc és per a la representant de Junts per Roquetes i la Ravaleta, Lídia Saura.
Bé, bueno, en este tema lliure des de Junts serem una mica com el dia de la marmota, perquè me faig molt repetitiva, però continuem pensant que Roquetes cal més neteja, més manteniment de la via pública i el mobiliari urbà. Perquè mira, a mode d'exemple, i fa dies que quan pujo al col·le ho penso, i avui ho vaig a dir. Fa uns anys, el 2020 concretament, es va presentar el Banc de l'Orgull LGTBI, allà on comença l'Avinguda Pere Romanyà, que hi ha una font. I crec que porta, lo menos, 3 anys trencat. Falten peces del banc, la pintura està molt, molt deteriorada, i quan ho veig, com altres coses, penso, bueno, pues això ho tenim allí ja, mos van fer en el seu dia pues, la imatge de rigor, van fer el vídeo de rigor, estem per això, en aquell any se van fer pues, a molts de municipis, pues, a uns llocs se van pintar passos de vianants, aquí es va fer el banc, però clar, quan veus que una cosa, que a veure, és un banc simbòlic, però és un banc, al final fa la funció de banc, és un mobiliari urbà, i sembla pues, que ho tenim allí i si està en mal estat, pues està en mal estat. I no és un lloc que diguéssim, és que costa anar-ho a veure perquè està molt amagat. No, estem parlant d'una avinguda que és absolutament transitable, que tots els dies hi passen centenars de persones, i la veritat és que dol veure pues, que el mobiliari urbà està en aquest mal estat, i agrairíem que ho anessin a mirar i que hi posessin fil a l'agulla, perquè al final és un exemple d'imatge de municipi, és una imatge pues, que igual que ho veiem la gent que vivim aquí, també ho veuen els turistes que venen, i tindré aquesta imatge com de tindre mobiliari deteriorat o tindre herbassals per totes les voreres o que hi haguen zones pues, que estan una mica brutes, i torno a lligar el tema de la tinença d'animals de companyia, perquè hi ha gent molt incívica, i no és culpa dels gossets, és culpa dels amos, que no poden fer aquell gest d'agafar la defecació del gos i tirar-ho a la primera paperera que es troben. Però bueno, que crec que són cosetes pues, que s'han d'anar treballant, que són cosetes del dia a dia, i que bueno, pues, que ajuden en aquesta imatge de municipi, a potenciar pues, bueno, pues, que una imatge agradable també et porti més turisme, i que per a la gent que hi vivim pues, que es faci més agradable caminar per la nostra ciutat. I seguim parlant de neteja, pensem que aquest reforç de brigada que s'implementa als mesos d'estiu s'hauria de fer l'esforç de mantenir-ho tot l'any, perquè el municipi necessita estar net i polit els 365 dies de l'any, tot i que sabem bueno, pues, que a l'estiu, entre que hi ha festes i que pues, potser hi ha més moviment social pues, bueno, se necessita una miqueta més, però que no estaria de més tindre-ho tot l'any. I també continuem demanant més presència policial als carrers, caminant, a peu, poder parlar amb la gent, veure in situ problemes del dia a dia pues, que van passant, i esperem que amb aquest increment de gent això es pugui fer realitat, o que es pugui treballar perquè sigui realitat, i sobretot que aquesta presència es dugui a terme a les tardes nits en aquelles zones susceptibles de patir furts, intents d'ocupació. Hi ha veïns molt preocupats, i així ens ho traslladen a nosaltres, i jo ho trasllado aquí, que és on hi tinc veu i on ho puc explicar, i no pot ser que aquesta gent visqui en aquest neguit constantment. Ho hem explicat, ho hem dit en plenaris, ho hem dit en comissions, ho hem estat parlant, i nosaltres el que volem i necessitem és que tots els roqueteros i roqueteres visquen tranquils. I per finalitzar, sol dir el de sempre, que nosaltres no estem aquí per buscar ni cap finalitat personal, estem aquí per treballar pel municipi, per ajudar el govern en tot allò que es pugui, i per qüestionar el govern quan s'hagi de qüestionar. Però sobretot estem aquí per a treballar pel bé comú de tots els nostres veïns i veïnes, sempre i des d'una vessant totalment constructiva. Gràcies.
És el torn ara del representant de Movem Roqueters, David Poll.
Pues agafant el que ha dit la senyora Saura, tots aquests problemes de seguretat que podem veure a Roquetes, i que no són de Roquetes, entenc que són de diferents ciutats, des de Movem el que ens preocupa, ja no és només a nivell de Roquetes, és l'auge de l'extrema dreta en aquest missatge que ve a dir que tot això que està passant és culpa d'uns. I sobretot d'estos uns, a qui s'assenyala sempre són els africans que són pobres. Els rics que juguen a futbol no passa res, però els que són pobres sí. Tots estos se veu que són els que ocupen, trenquen el mobiliari o donen problemes o ens volen robar el nostre sou. És per això que des de Movem creiem que Roquetes, que ha tingut sempre un ajuntament d'esquerres des de l'etapa democràtica, hauríem de fer una aposta més forta en endavant, i hauríem de crear un pla d'acollida municipal, un pla d'acollida que tenen ja diferents ajuntaments de Catalunya, i que ve a complir el que diu la llei 10/2010 del 7 de maig d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, que ens diu que les famílies no vingudes han de ser informades i formades sobre competències lingüístiques bàsiques, que sabem que l'Ajuntament està promovent cursos de català, però també de coneixements laborals i de coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic. Aquí és on entrem. Creiem que el pla d'acollida de Roquetes se n'hauria de crear un en aquesta visió de que Roquetes té una potència molt gran cultural i marcada al nostre territori, la qual molta gent del nostre municipi sembla quedar sempre al marge. Sabem que puntualment l'equip de govern ha fet alguna acció que vam poder veure l'any passat o l'anterior, una paella on se va convidar també gent de fora a participar de la festa, però ho podem veure per exemple en el cas de les Pubilles Hereus, costa molt que se sentin integrats a poder participar de la nostra festa. Llavors considerem que, ja que som partits d'esquerra, hauríem de treballar perquè la gent trenquen este missatge de l'extrema dreta acusant de que tots els que estan ocupant, de tots els que estan perjudicant a la resta de la societat, són gent de fora, sobretot gent africana. Ara ha posat exemples la senyora Saura. A Roquetes tenim gent que va ocupar cases i no són africans. Són normalment també gent que són d'aquí, nascuts d'alguns a Roquetes o a Espanya. És per això que la nostra preocupació va envers en aquest sentit. Que el nostre ajuntament hauria de treballar per a demostrar que a Roquetes no n'hi ha este problema en la immigració i que a Roquetes tots anem a una.
I ara és el torn del representant del PSC, Josep Maria Beltrán.
Totalment d'acord, senyor Poy, en els seus arguments. Jo aquí seré molt breu per manca de temps. És a dir, entrem en el final del mandat i jo l'únic que demano a l'equip de govern des d'aquí és que de la mateixa manera que va ser possible una llar d'infants a la que l'equip de govern republicà ni estava ni se l'esperava, els demano la mateixa proactivitat...
Ho diu vostè, això? Jo li dic que això no és perquè... A veure si es pensa que les coses se fan perquè les diu vostè...
Li demano la mateixa proactivitat que vostès van tindre quan van tindre subvenció en la llar d'infants, en el centre de dia per a la gent gran, en el parc d'habitatge públic, en la via pública, en el transport públic, en la revisió de les bases d'urgència de serveis socials, 2 anys i mig per a revisar, perquè a més vostès governen per a tothom i per tant, sobretot per a aquells més vulnerables. El passat mes d'agost vostès es van negar i es van oposar als refugis climàtics per als roqueteros i les roqueteres. I creguem que no és una bona notícia, perquè ni és just, ni és democràtic, ni és progressista, i jo crec particularment que no és presentable davant de l'opinió pública. I la proposta nostra... En funció d'això, el que hauria de ser és fer de Roquetes una ciutat dimensionada, creixent fins a l'horitzó dels 10.000 habitants i sobretot dimensionada en els serveis, els equipaments i els recursos que necessiten roqueteros i roqueteres.
Temps ara per al representant d'Esquerra, Ivan García.
Bé, com sempre, primer em toca contestar alguna de les coses que s'han dit. En el tema de la inseguretat sí que voldria dir que Roquetes estem a nivells iguals o inferiors que municipis igual que el nostre. I sí que voldria destacar, i així m'ho transmeten els Mossos d'Esquadra trimestralment quan passem balanç, és que per sort el 85% de tots els actes que passen a Roquetes se resolen. Altra cosa és quan això entra a la justícia. Aquí ja no vull entrar perquè tots sabem el que passa quan entra a la justícia, que passen d'aquestes coses tan rares. Al senyor Beltrán sí que li diria, mira, trau pit de la subvenció de la llar d'infants, li puc dir a dia d'avui que presentarem recurs perquè hi ha una part que de moment molt han desestimat, coses rares d'aquestes que passa a l'administració. Vull dir que no traguessin pit d'aquelles coses que després mos desestimen d'una subvenció que demanem ben uns conceptes i que està ben a les bases i que ara per 77.000 euros no mos donaran, que és la part de personal, no mos donaran perquè algú ha cregut que no mos han de donar. De les bases d'urgència que sempre en diu, només li diré que este 2025, de moment, per sort, encara no en portem ni una de donada al nostre ajuntament. I dels refugis climàtics, que no digui que sí que van votar en contra de la moció, però vostè sap perfectament per què van votar en contra de la moció. I, de fet, als pressupostos hi hauran diners per al conveni en la MD de Jesús, tal com ens van comprometre, hi ha una zona lúdica d'aigües i es complirà tot allò que havíem pactat, però van votar en contra i vostè ja sap per què van votar en contra, perquè, com sempre, vostè va pel seu camí. Jo per acabar voldria dir que avui mateix per sort vull fer una mica de balanç del que han fet i del que queda. Avui per sort s'inicien ja, tot i que en una mica de retard, les obres de remodelació de l'estadi municipal, un retard que ningú voldria, i això també s'ha de dir, però que l'administració moltes vegades és així de lenta. Unes obres que es faran gràcies a una subvenció treballada, i aquí ho sento, però aquí sí que m'he de ficar la medalla, treballada personalment i acompanyat del diputat Albert Salvador, una subvenció d'1 milió d'euros que han pogut estirar, cosa que vostè que tant diu que mos fiquéssim a treballar, hagués pogut fer vostè, han pogut estirar del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya. En aquest edifici en estem, s'han acabat ja la substitució de les finestres per millorar l'eficiència energètica, perquè després se diu que no fem res en eficiència energètica. Estem acabant la construcció de l'estació de Pilans, tot i que porta molt de retras, però bueno, podem dir que s'està acabant aquesta actuació. s'han executat dos de les tres actuacions del paquet de més d'un milió d'euros en camins municipals. Estem a punt de millorar l'accessibilitat i així ens vam comprometre l'any passat i en aquests últims mesos, recordeu que encara no s'ha acabat l'any, l'accessibilitat en carrers del municipi que es veurà reforçat i molt el 2026 en la remodelació d'una part del casc antic. Però no és tot obra el que fa el govern d'Esquerra Republicana. Podem dir ben orgullosos que avui Roquetes és una de les ciutats referents, i crec que en això hauríem d'estar tots d'acord, en promoció econòmica, culturalment, festivament també, senyor Poll, ja sé que no li agrada, però festivament també, lúdicament i socialment.
No m'agrada, però s'ha d'equilibrar.
Socialment i esportivament és una de les ciutats més actives de les Terres de l'Ebre, i això és gràcies al treball, aquí vull dir-ho, incansable dels meus companyes i companys, que potser a vegades massa i tot, però que no paren de treballar per a que fer Roquetes una ciutat dinàmica, un poble referent en polítiques d'igualtat, i així ho demostra la subvenció. Roquetes va ser dels municipis en subvenció més gran en polítiques d'igualtat, una subvenció que, quines coses de la vida, que quan entra el govern del PSC, que només faltava plegar una tecla, portem dos anys i encara no ha tornat a sortir. Hem sigut capaços de tindre un teixit associatiu, i no només és mèrit de l'equip de govern, però també, i ho hem de dir, de tindre un teixit associatiu que és l'enveja del territori. Hem sigut capaços, i això sé que no els agrada, però jo em sento orgullós perquè al final tot fa bullir l'olla, i això és el que em transmeten fora de la ciutat, d'organitzar esdeveniments potents, com per exemple ser sortida de la clàssica Terres de l'Ebre, organitzar el tradicionarius del 175 aniversari en, ho puc dir en la cara ben alta, el millor concert de les Terres de l'Ebre de tot l'any, la fira de Nadal més antiga i més gran de les Terres de l'Ebre, hem tingut que tancar les inscripcions perquè hi havia més de 100 sol·licituds, una fira del vi que serveix per a promocionar cada vegada més el quilòmetre zero, un mototerra que ha sigut un èxit, infinitat moltes més coses, concerts solidaris com el del Pot Petit, que permet poder fer una aportació importantíssima a l'Hospital Sant Joan de Déu, i també unes festes i un final de festes, diem-ho, memorables. Som una ciutat dinàmica empresarialment i comercialment, i tot això és gràcies que Roquetes està més viva que mai, no només fent obres, sinó donant-li vida. Hem aconseguit que l'Observatori de l'Ebre estigui a la primera línia de l'agenda pública gràcies a l'eclipse que viurem a l'agost del 2026, i això ha de permetre que l'Observatori tingui aquelles inversions estructurals necessàries, i aquí ens tindran al peu del canó per a que l'Observatori tingui aquestes inversions tan necessàries. A nivell turístic i esportiu estem a punt de poder anunciar un esdeveniment en què Roquetes serà protagonista d'un esdeveniment a nivell mundial. No puc dir res més, però en les properes setmanes ne seran sabedors, una cosa que m'ho hauríem d'alegrar totes i tots. Avui estem més a prop de les Roquetes que totes i tots volem, i ara toca continuar treballant i incansablement per fer-ho possible. I fer-ho a la nostra manera, escoltant a tothom i, sobretot, tractant a tothom per igual.
Així acaba aquest torn d'intervencions. Fem ara un repàs dels minuts que queden als diferents portaveus avui aquí al nostre debat. Junts li queden 20 segons, el grup de Movem li queda un minut i el PSC un minut 26. Des de Junts, Lídia Saura, si vol aprofitar el seu temps.
No. Jo ja estic. Gràcies.
El representant de Movem Roquetes, David Poll.
Sí, senyor alcalde, li compro que els actes festius de Roquetes, vale, tots estos que han nombrat i esportius, són d'èxit i la repercussió ha sigut bona. Però també cal destacar tota la gent que hi ha darrere de tots ells per organitzar-ho. Tenim un personal a Roquetes darrere d'aquestes entitats tan potents que som l'enveja del resto del municipi. Però a mi m'agradaria que tot això anés equilibrat en com està la nostra ciutat, no? En que tinguéssim totes aquestes festes, tots aquests actes, però que la gent també pogués dir, hòstia, que bé que vaig pel carrer, que com estan les ceres, que no entrompessem, que s'entren els entrompessadors. Però bueno, a veure la sorpresa que mos té. No res, només dir, creiem que Roquetes ha de millorar com a ciutat, però ciutat per poder viure millor. Des de Movem seguirem calentant l'orella a l'equip de govern, serem pesats perquè la ciutat estigui en les condicions que la gent demana i en aquelles propostes que la ciutadania va demanant, que és la nostra feina, seguir insistint en el govern en que la nostra ciutat sigui la millor del territori.
Josep Maria Beltrán, portaveu del PSC, si vol aprofitar el seu temps.
Sí, jo des d'aquí i només com a últim ja agrair al Consell Català de l'Esport i al seu president Abel García la subvenció d'1 milió d'euros per a la remodelació del camp de futbol i comprovar que Roquetes creix quan governs socialistes transfereixen recursos als municipis i en este cas a Roquetes. Agrair també les tasques dels servidors municipals i dels serveis municipals en dies com els de la Dana, complicats, crítics i on fa falta que tothom doni el millor del mateix. I després recordar ja per acabar, perquè ja no queda temps i ja estem a les últimes d'aquest debat, que vull recordar a tothom que Roquetes governa des d'una majoria absoluta no vol dir que no hi hagi alternativa. És a dir, alternativa a un model que podem comprovar que envelleix malament, que mostra una fatiga de materials evident i que demana un canvi de model operatiu per a les Roquetes del segle XXI. Nosaltres, els socialistes, ne seguirem parlant des d'allí on ens vulguin escoltar, sempre que sigui possible. Gràcies.
I amb aquestes intervencions acabem el debat d'Antena Caro, on els hem oferit a aquestes intervencions. El portaveu d'Esquerra vol afegir...
Dos segons. El PSC treballa quan se'l fa treballar, no es fiquen medalles.
Los municipis de Catalunya creixen quan el PSC governa. Gràcies.
I aprofitant al màxim el temps que els quedava als nostres contertulians, com diem, els agraïm que hagin intervingut en aquest debat d'Antena Caro per donar a conèixer quina és la visió que tenen de les Roquetes actuals els diferents partits polítics del consistori Roquetes. A tots quatre, moltes gràcies per la seva intervenció i endavant.
Gràcies a vosaltres.